5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I com sempre dic, amb l'equip habitual, el Toni Olivella, que porta tots els comandaments, el Marc Pujol, que fa feines de suport quan convé i això és sempre, i la Goretti Martínez, que quan acaben aquestes breus explicacions, bueno, breus o no tan breus, però bueno, aquestes explicacions que us faig sobre determinats fets de la història del món, doncs agafa els àudios i els penja a la pàgina de Ràdio Vilafranca. I com que avui és un programa, és el segon programa d'abril, doncs ens ha vingut al cap aquella mítica cançó que el Lluís Llach va fer tan popular i tan famosa en el seu moment, que porta per títol Abril del 74. Llavors, per comptes de parlar de records o parlar de coses d'aquestes, doncs ara parlarem d'aquell Abril 74 del Lluís Llach.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo l'aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan he estimat, quan guanyem el combat.
D'abril de 1892, el dia que a Cuba José Martí funda el Partit Revolucionari Cubà. José Julián Martí i Pérez, però, era fill de dos espanyols, el valencià Mariano Martí i la canària Leonor Pérez, que havien marxat, havien emigrat naturalment a Cuba, però que quan durant la seva infància, és a dir, entre els 4 i els 6 anys del José Martí, tornen a Espanya, estan aquí a Espanya, abans de tornar a Cuba i que el nen doncs, comenci els seus ensenyaments a l'escola, a l'Institut de l'Havana. Però allà ja comencen a haver-hi problemes de colonialisme i el 4 d'octubre de 1869, en el curs de la Primera Guerra d'Independència Cubana, El nen és detingut amb una carta que havia adreçat a un amic on l'acusava de traïdor per haver-se apuntat a l'exèrcit espanyol. Ingressarà, per tant, a la presó nacional, acusat de traïció, i el 4 de març de 1870 serà condemnat a 6 anys de presó. Però les gestions de la seva família, en grau posterior i després dels tribunals, fan que li siguin commutats aquests 6 anys pel desterrament a la illa de Pinos, des d'on els pares fan gestions i tal, aconsegueixen que el 15 de gener de 1871 sigui deportat a Espanya, és a dir, sigui expulsat de Cuba i enviat a Espanya, on començarà estudis a les universitats de Madrid i de Saragossa, fent-se doctor en dret civil i en filosofia i lletres, amb un sobresalient. Mentrestant, treballant, això sí, amb un diari de tendències republicanes, el Diario de Avisos de Zaragoza, que anirà configurant les seves idees. El 1875 decidirà tornar a casa seva o, com a mínim, acostar-se a casa seva, passarà per París i Nova York, però acabarà reunint-se amb la família a Veracruz, on coneixerà la cubana Carmen Zayas, que serà la seva dona. Farà una visita d'incògnita a La Habana i s'establirà a Guatemala, on farà de catedràtic de Història de la Filosofia i que es casarà amb la Carmen, com dèiem abans. Però el noi té morrinya i el 31 d'agost de 1878 torna a La Habana, on naixerà el seu primer fill, José Francisco, mentre ell s'inscriu al Club Central Revolucionari Cubà, que demana la independència i que vol la independència, que és una organització radicada a la seu central a Nova York, que el fa, el tria en vicepresident i, a més, li donen la delegació, diguem-ne, a la illa. És el representant del moviment a la illa. El dia 24 d'agost de 1879, quan a Cuba es declara un altre intent d'independència que és batejat carinyosament com Guerra Chiquita, torna a ser detingut, torna a ser deportat a Espanya altra vegada i d'Espanya, ara sí, ja directament passarà a Nova York, on començarà a dirigir el Comitè Revolucionari Cubà. És a dir, es convertirà en el jefe màxim mentre comença a escriure articles i coses i cròniques amb diaris internacionals, diaris sud-americans i treballa per l'editorial Appleton. Des de Nova York, com dèiem, el 1882 organitzarà el moviment revolucionari cartejant-se amb els líders cubans de la revolta, el Máximo Gómez i l'Antonio Maceo, que dissenyaran un pla per fer aquesta insurrecció. Però al final acaben tirant-se els plats pel cap i el 30 de novembre de 1887 dimiteix d'aquesta societat i crea una comissió executiva i comença a redactar els estatuts d'un partit que serà el Partit Revolucionari Cubà, que, com dèiem, serà proclamat el dia 10 d'abril de 1892 amb la creació del diari Pàtria, on ell publicarà els seus articles i totes aquestes coses, mentre recorre tots els països d'Amèrica del Sud ja independents per recollir, diguem-ne, recursos, diners, vaja, per fer un nou projecte, el Plan Fernandina, que és una guerra curta i de poc desgast que intenta fer fora els espanyols. Firmarà amb en Gómez i amb en Maceo un pla per fer un aixecament, per fer una revolta, diguem-ne, a Cuba, però, com que el pla aquest que han firmat entre els tres és descobert pel govern espanyol, els altres tiren una mica enrere, però ell diu que no, que això ha de seguir. Signarà, doncs, amb en Máximo Gómez i en Maceo el manifest de Montecristi i anirà cap a Cuba a l'11 d'abril de 1895 per posar-se davant del moviment revolucionari i convocar una assemblea de delegats per triar un govern i a fer un govern, doncs, propi de Cuba, no? Però el destí sempre posa pegues. El 19 de maig de 1895, quan estan avançant a les seves tropes a prop de Dos Ríos, doncs estableixen un campament i es topen amb una columna espanyola que, diguem-ne, els ataca. Els altres diuen que han de començar a lluitar contra aquesta gent, però el Martí, sense saber-ho, o José Martí, sense saber-ho, i acompanyat només del seu ajudant, l'Àngel de la Guàrdia, es separa de tota la tropa i tal, va sol i se'n va cap a un bosc on casualment hi ha amagat un grup d'espanyols que el cusen a tiros, li foten 3 o 4 trets i les ferides mortals el deixen allà mort i el seu cadàver no pot ser recuperat. Espanya l'enterrarà a diversos llocs per mirar de que no es posi, no es converteixi en un heroi, però finalment serà sepultat el 27 de maig de 1895 al cementiri de Santa Ifigènia a Santiago de Cuba. I com que parlem de Cuba i a Cuba ens hem referit en tot aquesta d'això, doncs hem buscat una cançó en tota aquesta explicació, hem buscat una cançó que parli de Cuba i hem trobat una peça del Bebo San Juan que porta per títol, com no podia ser d'una altra manera, Cuba.
Y se me hincha el corazón cuando de noche escucho tu respiración. Por cada poro de mi piel la vida empieza a florecer. Cuba, en mis ojos y en mi sangre, enredada entre mis venas, como dátiles de abril. Cuba, ven ligera de equipaje, que te cubriré de besos, de canela y de jazmín. Cuando quieras pedacito de mi amor,
cuando quieras pedacito de mi amor,
aquí te espero sentadito en el salón.
Cuando quieras pedacito de mi amor,
en cada poro de mi piel llevo tu nombre de guayaba y miel. En mi alma y en mi sangre, enredada entre mis venas, como dátiles de abril. Cuba, ven ligera de equipaje, que te cubriré de besos, esos que te prometí.
d'abril del 1963, el dia que, a la ciutat del Vaticà, el papa Joan XXIII publica la seva encíclica Pacem in Terris, és a dir, Pau a la Terra. Joan XXIII, que havia nascut com Angelo Giuseppe Roncalli, fill d'uns masovers, Giovanni Battista Roncalli i Mariana Giulia Mazzola, de molta formació cristiana que la transmeten al seu fill, que el 1892, és a dir, en bons anys, entra ja al seminari de Bèrgamo, i el 1896 entra a l'ordre franciscana seglar, on professarà l'any següent, per continuar la seva formació a Roma, on es doctorarà en teologia l'any 1903. Serà ordenat sacerdot el 1904 a la Basílica de Santa Maria del Monte Santo. I el cardenal Giacomo Radini Tedeschi l'acollirà com a secretari personal i guiarà la seva carrera fins a l'any 1914, quan el cardenal mor. Arriba llavors la Segona Guerra Mundial, en la qual Roncalli haurà de fer de metge, de sergent metge, i després farà de capellà militar, però serà cridat a Roma pel papa Benet XV perquè presideixi el Consell Central de l'Obra Pontifícia de Programació de Propagació de la Fe, i a més per ser el seu secretari particular. Passant de papa a papa, serà el 3 de març de 1925, quan Pius XI el nomeni arcabisbe d'Areòpoli i l'enviï, doncs, a Bulgària, que és on hi ha aquesta diòcesi, on es dedicarà a mantenir i a potenciar les relacions amb les altres comunitats catòliques, cristianes, com ara l'Església Ortodoxa, impressionant fortament el rei que llavors manava allà, Boris III, que li concedeix l'estatus de diplomàtic, encara que això no li tocava, perquè i així pot crear una delegació apostòlica amb aquell país, a Bulgària. Però el 1934 el canvien de destí, el nomenen arcabisbe de Mesembria a Turquia, delegat apostòlic a Turquia i a Grècia, és a dir, ara portarà els afers de dos països des d'Estambul. I, a més, extén els seus contactes i les seves relacions amb altres comunitats religioses no cristianes, com ara és la musulmana. Serà el 23 de desembre de 1944 quan el papa Pius XII, per veure d'arreglar tot el desgavell que s'ha produït a França durant la Segona Guerra Mundial, doncs el nomenarà nunci apostòlic a França. Més que res perquè li ordeni el problema que tenen amb els bisbes col·laboracionistes, és a dir, els bisbes cristians o catòlics que han col·laborat amb el règim de Hitler, que al començament són 87, però que amb les investigacions que fa en Roncalli i tot això acaben sent només 3 que són discretament apartats de la jerarquia eclesiàstica. El 12 de febrer de 1953, i agraït per tot això, el papa Pius XII el nomenarà cardenal i, a més, patriarca de la diòcesi de Venècia, on durant 6 anys es dedicarà a impulsar la reestructuració interna d'aquesta diòcesi fins que mori el papa Pius XII. Quan mor el papa Pius XII, naturalment, es convoca un conclau i en aquest conclau el dia 28 d'octubre de 1958, 4 dies després de començar-lo i per sorpresa, en Angelo Giuseppe Roncalli serà triat papa, per sorpresa una mica, deixant a tothom així descol·locat, triarà el nom de Joan i, per tant, li correspondrà el número 23, i el 4 de novembre de 1958 serà investit papa pel cardenal Nicola Canali. I el noi no tarda en posar-se, bueno, un noi, el senyor, perquè ja té una edat, no tarda en posar-se a la feina. La seva primera mesura com a papa és reduir els sous de bisbes i cardenals i dignificar les condicions laborals dels treballadors ja del Vaticà, posant de manifest que el seu objectiu és millorar el tractament sindical i tot això, i amb les relacions amb el món del treball i tot això de l'Església Catòlica. Però no descuida l'altre, perquè el 25 de gener de 1959 anunciarà el 21è Concili Ecumènic i, a més, una cosa també força important, i més en els temps que corren, la revisió del Codi de Dret Canònic. Perquè l'any 62, per exemple, aprovarà la instrucció Crimen Solicitationis, això del llatí, Crimen Solicitationis, que estableix els procediments a seguir en el cas de clerges que siguin acusats d'utilitzar bàsicament les confessions per lograr relacions sexuals amb els fidels. I, a més, recordant-les i els fidels, que la víctima que pateixi això té l'obligació de denunciar-ho en seu eclesiàstica. Bé, dit això, a l'11 d'octubre de 1962 comença el Concili Vaticà II, que canviarà el catolicisme fent una nova litúrgia, allò posar els capellans de cara al poble, un major acostament a la realitat que els envolta i un nou ecumenisme creant un Consell Pontifici on són cridades totes les societats, diguem-ne, que intenten millorar el funcionament de la gent. Durant aquest període escriurà fins a 8 encícliques, la darrera, aquesta, la Pacem in Terris, que es publica, com dèiem, a l'11 d'abril de 1963, que va dirigida a tots els homes, no només als cristians, insistint en que els drets i deures deriven de la dignitat humana, no de cap mandat de Déu ni de tot això. El 23 de maig de 1963, és a dir, al cap de 4 dies de publicar l'encíclica, es fa públic l'anunci del seu càncer d'estómac, que acabarà amb la seva vida el 3 de juny de 1963. Pau VI, el seu successor, iniciarà el procés de canonització i Joan XXIII serà beatificat pel papa Joan Pau II el 3 de setembre de l'any 2000. I com que si alguna cosa va tenir Joan XXIII va ser un home que va treballar per la pau des dels seus temps a Bulgària i a Turquia fins a França o després ja com a papa, doncs hem buscat una cançó que demani la pau. I la primera que ens ha vingut al cap, naturalment, és la cançó del John Lennon i la Yoko Ono, Give Peace a Chance, és dir, dona una oportunitat a la pau, que és el que va estar fent durant tot el seu regnat, breu però intens, el papa que hem estat lloant, Joan XXIII.12 d'abril de l'any 65, el dia que mora a Roma el filòsof hispano-romà Sèneca, Luci Anneu Sèneca, condemnat a mort per l'emperador Neró, però que va optar per la seva mort per suïcidi, per dir-ho així. Sèneca era anomenat, o és anomenat Sèneca el Jove, perquè era fill d'un altre Sèneca que va tenir un cert paper important a Roma, Sèneca el Vell, que era d'una família distingida i amb una bona fortuna, això és creu crucial a la seva vida, i diu la tradició que va ser un nen malaltís que va poder estudiar a Roma gràcies a que tenia una tieta, la tia Màrcia, que era una senyora absolutament rica i que estava casada amb un Èquite, un cavaller de la societat romana, també tan ric com ell, que, curiosament, va ser nomenat a l'any 16 governador d'Egipte per l'emperador Tiberi i que, per tant, va haver d'agafar els bàrtols i el Sèneca inclòs i anar-se'n cap a Alexandria, i allà el noi va tenir accés a totes unes cultures diferents. Estudiava, doncs, va estudiar Egipte, va estudiar la Índia, les ciències naturals, les cultures místiques orientals, que van decantar inicialment cap al misticisme, però que després va fer-se clarament de la corrent de l'estoïcisme. Va tenir, doncs, una formació variada i rica, amb moltes coses incorporant i fins i tot estades a Grècia que van completar la seva formació. L'any 31, el Sèneca torna a Roma i allà és nomenat polític, és nomenat quaestor, vaja, i destaca molt aviat a la cambra, al Senat, destaca pel seu estil d'orador i d'escriptor i la seva llengua viperina, per dir-ho així. Quan Calígula succeeix a l'emperador Tiberi, que és el que havia nomenat amb el seu oncle, diguem, ambaixador a Alexandria, el Sèneca és el millor orador del Senat i el Calígula, com dic, té un atac d'enveja. Té un atac d'enveja de que el fa quedar malament fins al punt d'ordenar que sigui executat, és a dir, condemnar-lo a mort. Però hi ha una amiga de tots dos, bueno, més del Sèneca que del Calígula, que li diu que no cal que el matis perquè està malalt de tuberculosi, morirà aviat. L'emperador es conforma, però diu, bueno, sí, vale, li perdono la vida, però que es retiri de la vida pública, i ell, naturalment, marxa de Roma i es retira, com diem això. Però l'any 41 mor Calígula, entra Claudi com a emperador, i ell està, el Senat està en contra de que entri el Claudi, i el Sèneca torna a ser destacat en aquest aspecte, i per tant torna a ser condemnat a mort, acusat d'haver fet adulteri amb la germana de Calígula, però se li commutarà la pena, altra vegada, per un desterrament a Còrsega, on estarà 8 anys. Tot això apunta a la Messalina, que és la dona del Claudi, que veia en el Sèneca un perill pel seu marit com a emperador. Caiguda Messalina amb desgràcia, la nova dona amb què es casa Claudi, la Agripina, aconsegueix que l'emperador perdoni a Sèneca, el cridi a Roma i l'anomeni també prètor de la ciutat de Roma, mentre li dona també amb confiança l'educació del seu fill, del fill de l'Agripina, perquè no és fill de l'emperador, però és fill de l'Agripina, el Luci Domici Aerobarb, que serà el futur emperador Neró. Aquest fill, doncs, el va educant, insisteixo, al Sèneca. A la mort de Claudi, diuen que enverinat per Agripina, pujarà el fillastre aquest, pujarà Neró al poder, només amb 17 anys, però, clar, el Senat romà li posa dos tutors perquè li facin la feina mentre ell acaba el seu procés de formació. Un és el Sèneca, que serà nomenat conseller polític, i un altre, un militar anomenat Sext Afarani Burrus, que, bueno, portarà tota la cosa, per dir-ho així, militar. Durant 8 anys, Sèneca i Afrani seran els que governaran l'imperi romà mentre el noi s'acaba de formar o de deformar, perquè el camí que agafa no és precisament un bon camí. Però tant Neró com a l'Afrani aconseguiran reduir els impostos indirectes, perseguiran la corrupció dels governadors provincials, conqueriran Armènia, amb això protegint tota la frontera de l'est de l'imperi romà i reforçant aquesta frontera. Però l'emperador ja ha començat a mostrar la seva crueltat. Primer de tot ha fet assassinar el seu germanastre britànic, acusant-lo de que li volia prendre la cadira, i comença a escoltar els mals consells dels membres arribistes de Roma, de la ciutat romana, que volen treure Sèneca del poder perquè Sèneca és estricte, com a bon home, diguem-ne, allò estricte, vaja, estoic, com a bon estoic, és estricte amb totes aquestes coses. El papa, el gran valedor de Sèneca, Agripina, és assassinada pel propi Neró. Sèneca i Burrus han de defensar la imatge de l'emperador. El Sèneca fa una carta al Senat justificant que Neró hagi matat a la seva madrastra o la seva mare perquè, de fet, Agripina estava conjurant-se contra ell, i la mort del Burrus, assassinat també, es diuen, fa que la situació de Sèneca sigui insostenible. Ell li demana a l'emperador Neró permís per poder-se retirar de la vida pública, li diu que li regala tota la seva fortuna i amb l'altre no contesta, per tant el Sèneca ho dona per bo i se'n va amb la seva segona esposa a viatjar pel sud d'Itàlia i redactar llavors les seves famoses cartes a Lucili. Però el Neró no perdona, intenta fer-lo enverinar, però ell, com que és vegà, no es menja el verí i per tant no hi ha manera, i al final el Sèneca és acusat d'estar implicat a la conjuració, a la conjura de Pissó contra l'emperador Neró. Això li servirà a ell per declarar o contra declarar-li la pena de mort o condemnar-lo a mort, esperant, això sí, que com que és un home d'honor, abans de morir al cadals, diguem-ne, es suïcidarà. I efectivament, quan el Sèneca rep la condemna a mort del seu fillol o del seu afillat Neró, doncs el que fa és obrir-se les venes dels braços i les cames, tan bon punt ha llegit l'ordre. Com que veu que no es mora, demana cicuta i finalment prendre un bany calent, però en qualsevol cas mora a l'any 4, al concret, el 12 d'abril de l'any 65, el 12 d'abril del 65, Luci Anneu Sèneca, el gran filòsof hispano-romà. I per acompanyar aquesta vida turmentada de Sèneca i la vida més dissipada i més sanguinària de Neró, vam dir no tindrem la sort de que hi hagi una cançó que parli de Neró. Doncs sí, existeix una cançó que parla de Neró. El que passa que no és el que tothom s'espera, però és una cançó que canta el mític i mai prou ponderat argentí Carlos Gardel. Per tant, acompanyem aquesta biografia de Sèneca amb una cançó dedicada, o almenys en el títol, al seu fill o fillastre, o digueu-li com vulgueu, al seu pupil Neró, que canta Carlos Gardel.
Concurso presentar tus lascivias y tus gracias de mujer agresivo para escarnio te besé y el conjuro de tu encanto fue fatal pues esclavo de tus gracias me quedé al libar en esos labios de coral mujer mas no puedo explicar para qué será mi poder voy hacia ti mujer maldigo de este amor porque me causa horror la infamia de tu hacer y el deshonor, mujer, mujer. Rico, sabio y hasta artista puedo ser, si fortuna o gloria pide tu ambición. Criminal, si tú me impulsas a caer, cualquier cosa si lo ordena mi pasión. Un imperio conquistará por tu amor para hacer a tus vasallos sucumbir rebuscando lo sublime en el dolor lo incendiará para darte sonreír mujer acude a mí estoy loco por ti y si me enseñaste a amar también sabré olvidar tus labios de coral tu sabia excepcional enervo no y mi ser ven mi ideal mujer, mujer.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
Ràdio Vila.
13 d'abril de 1742, el dia que el compositor alemany convertit en britànic, George Friedrich Händel, presenta a Dublín la seva obra El Messies. George Friedrich Händel, que era fill d'una família benestant del regne del ducat de Saxònia-Weissenfels en aquell moment, d'una família que no tenia absolutament cap tradició musical, va, el pare de 63 anys era cirurgià de la cort de Saxònia-Weissenfels, que dèiem, i va descobrir el noi la seva afició per la música, però ràpidament el seu pare li va prohibir perquè volia que estudiés dret civil. Però el noi, fent trampotes, va aconseguir un petit clavicordi que va portar a una cambra de les golfes de casa seva i on s'escapava per practicar quan el seu pare dormia o era fora de casa. En un dels viatges que el seu pare i ell van fer a Weissenfels, van coincidir a l'església de Palau del duc de Saxònia, i allà el nen va demanar permís per seure a l'orgue de l'església i va tocar, deixant a tots allò que diríem acollonidos. El duc va agafar el pare per la banda i li va dir: escolta, aquest noi ha d'estudiar composició musical, aquest noi ha d'estudiar música. Precisament a Halle, que és la ciutat on vivien, teniu un organista que és molt bo, que fa música per totes les meves necessitats i que està al dia de tot això de la música. Bueno, doncs allà que tornen, i Händel comença a descobrir tècniques i mètodes amb ajut d'aquest organista, i allà el rei, doncs, un bon dia hi visita la ciutat, el 1698, Frederic I de Prússia, i també sent el fill, i agafa el pare i li diu: escolta, això no pot ser, aquest nen ha d'estudiar, deixa'm-el sota la meva protecció perquè jo li donaré formació musical i tot això. Però no és així, el Händel es queda a Halle, però continua els seus estudis amb el Zachau, que es deia l'organista aquest. A la mort del seu pare, el 1699, decideix d'abandonar els estudis i dedicar-se en cos i ànima amb això de la música. El 1702 rebrà un contracte d'organista per la catedral de Halle i començarà a estudiar a fons tot això de la música abans de marxar el 1703 cap a Hamburg, a l'orquestra, fitxat per l'orquestra d'aquella ciutat, i poder conèixer allà tot el moviment barroc que en aquells moments està començant i està en màxim esplendor, i allà també composar la seva primera òpera, El Mira, que triomfarà el 8 de gener de 1705. Però com que la segona, Neró, es titulava, no acaba de funcionar, el noi té una lliçó de modus i té una lliçó d'humilitat i es dedica a composar algun que altre concert, fins que, tip ja d'aquella societat que no avança, veient les noves coses de la música en aquell moment, accepta la invitació de Gastó de Medici, que l'ha sentit durant un viatge, per anar precisament a Itàlia i començar a estudiar la música que en aquell moment a Itàlia es fa i que és la més avançada de totes, amb el suport de l'Església Catòlica. Florència estrenarà una nova òpera, Rodrigo, que serà un èxit i encantarà a Cosme III de Medici, que li recomanarà anar a Venècia. Penseu que Venècia en aquell moment és la capital mundial de la música, amb 15 teatres d'òpera, 15. Allà coneixerà el príncep de Hannover, que li diu que, bueno, algun dia ja et cridaré, i el duc de Manchester, que és l'ambaixador anglès, que l'anima a anar a Londres o oferir la seva feina a Londres. Quan ell torna a Roma, allà triomfa, actuant a l'Acadèmia de l'Arcàdia, vull dir que s'està plantejant tornar a Venècia, o torna a Venècia on estrena l'òpera Agripina amb un gran èxit, i s'està plantejant quedar-se a viure a Itàlia quan precisament aquelles amistats truquen a la seva porta. El 1710 té una oferta per una plaça de mestre de capella a la cort de Hannover, ja aquell primer que havia conegut, però al mateix temps la reina Anna d'Anglaterra el convida a anar a Londres perquè li demana una òpera, i serà l'òpera Rinaldo, que ell composarà pràcticament en dues setmanes i que ràpidament marxarà cap a Londres, on l'estrenarà el 14 de febrer de 1711, abans de tornar a Hannover, acceptar la plaça que li havien ofert de mestre de capella i allà posar-se a composar tots els seus concerts. De tota manera, el 1712 tornarà a Londres perquè aquell primer compromís, doncs, s'hi afegeixen d'altres, presentarà Il Pastor Fido, presentarà el Teseo i una oda al cumpleanys de la reina Anna, que el nomenarà compositor de la cort, tot i que tot i que els estrangers no tenien dret, perdó, no tenien dret a aquesta categoria o aquest mèrit que, o aquest títol. Pensant en renunciar a Hannover, però se li mora la reina Anna d'Anglaterra i puja al poder Jordi I, que no és massa aficionat a la música. Per tant, la seva intenció d'anar-se'n cap a Anglaterra queda de moment posposada, però ell va treballant tot això. Al final aconseguirà marxar a Londres el 1717 i estrenar allà la seva famosa música aquàtica, que li obrirà les portes de la societat britànica i que farà que acabi considerant-se i declarant-se ciutadà anglès, començant a treballar la música vocal religiosa en anglès, en anglès. Serà nomenat el 1719 director musical de la Royal Academy of Music, que gestiona els teatres de Londres i de molts llocs d'Anglaterra, convertint-se, de fet, en un empresari que busca primeres veus, que busca òperes noves o busca músiques noves. Tindrà ell personalment un èxit apoteòsic el 1720 amb l'òpera Radamisto, dedicada al rei, el que li demanarà un privilegi de protecció de drets d'autor, perquè està veient que les seves partitures són editades en forma pirata i tal. Bé, es dedicarà durant una colla d'anys a composar òperes i, tot i haver estat operat 3 cops de catarates, el 1752 es quedarà completament sec. Però encara continuarà tocant a l'orgue i el 1759 encara interpretarà el Messies, que, com ja hem dit, va ser estrenat o fou estrenat el 13 d'abril de 1742 a Dublín. Ell morirà el 1759, el dia del Dissabte Sant, a Londres, essent enterrat a l'abadia de Westminster. I com que hem parlat del Messies, per un cop posarem una coseta de música clàssica. És breu, però és intensa. És l'Al·leluia del Messies de Händel, que canten els cors i l'orquestra del Festival de Praga, en homenatge a aquest compositor i aquest músic que, vulguis o no, va trasbalsar, va capgirar tota la cultura musical europea, donant pas a homes, o obrint camí per homes com Beethoven, Bach i altres, que ens honoren a tots els europeus. Són, doncs, a l'Al·leluia del Messies de Händel.
Thank you.
14 d'abril de 1907, el dia que neix a Haití François Duvalier, més conegut com el Papa Doc, el dictador i president de la República, o president constitucional i dictador de la illa, de la mitja illa d'Haití. Ell era d'una família humil que provenia d'uns agricultors de la illa de la Martinica, va néixer a Puerto Príncipe, però, diguem-ne, la seva família era de la illa Martinica. Va aconseguir amb molt esforç, perquè la família, com dic, era humil i d'agricultors, estudiar medicina, i ja com a metge, i gràcies a la seva feina contra el tifus, el paludisme i altres malalties tropicals en el territori d'Haití, va aconseguir la notorietat del país, en el país. Es va casar el 1939 amb Simone Ovide i el 1946 va aconseguir ser anomenat director general del Servei Sanitari Nacional, pels mèrits propis, perquè va fer una gran acció mèdica. I que el 1949 el govern de Paul Eugène Magloire el fes, el nomenés ministre de Sanitat i de Treball. Quan el Paul Eugène Magloire va intentar fer un autocop d'estat per poder-se mantenir en el poder, ell s'hi va posar en contra, cosa que va suposar que hagués de passar a la clandestinitat i que visqués més o menys amagat fins que es va proclamar una amnistia a l'any 1957. Es va promulgar una nova Constitució i es van convocar noves eleccions. Aleshores, ell, recolzat, s'ha de dir, per sectors militars una mica reaccionaris, va guanyar aquelles eleccions i va ser triat president d'Haití per un període de 6 anys, gràcies a una campanya electoral populista que havia fet reivindicant la negritud, és a dir, la superioritat dels negres per davant dels mulats que en aquell moment tallaven el bacallà a tot arreu, i a més renovant la tradició del vudú, una religió secreta, ja sabeu, i màgica, que el va fer servir tot això per poder-se consolidar el poder, per tenir, en definitiva, més vots, declarant-se fins i tot que ell era un ugan, un sacerdot vudú, i buscant la imatge del el baró Samedi, aquell que surt a totes les pel·lícules de terror ambientades al Carib. Bé, després de 10 mesos al poder, en Duvalier es va haver d'enfrontar amb un cop d'estat que va derrotar dels altres militars, gràcies a la CIA va aconseguir derrotar, i va establir l'estat de setge, exigint-li al Parlament que l'autoritzés a governar per decret, cosa que el Parlament va fer el 31 de juliol de 1958. Aprofitant això, va retirar de l'exèrcit a tots els oficials sospitosos de no ser-li fidel, va prohibir tots els partits, es va quedar amb el partit únic, i va començar a aplicar la repressió que no deixaria fins al final de la seva vida, per dir-ho així. Però, clar, el fet d'estar a partir de la illa feia que des de República Dominicana, que és la nació que té l'altra meitat de la illa, hi haguessin moltes campanyes en contra d'ell i els rebels, diguem-ne, s'infiltressin des d'allà. Per tant, ell què va fer? Va agafar el president de la República Dominicana, Rafael Trujillo, i van signar un acord de protecció mútua, perquè si el Duvalier era dolent, el Trujillo deixa-la anar també, per la qual els dos governs no permetien en els seus països actes subversius contra l'altre. És a dir, donaven via lliure a la repressió. L'únic que era que cadascú respectés a l'altre. El Duvalier, el 1959, inspirant-se en els camises negres de Mussolini, va crear una milícia, es deien Voluntarios de Seguridad Nacional, que popularment eren coneguts com els Tontón Macut, que, imagineu-vos, una força militar a la qual no tenien sou, i per tant es havien de buscar la vida. Si tens el poder, tens les armes i t'has de buscar la vida, doncs bé, està clar que el crim i l'extorquiment doncs van ser les maneres de que els Tontón Macut aconseguessin donar-se la bona vida que en realitat es donaven. De fet, va tenir alguna, el 1959, un intent d'invasió des de l'exterior, però una vegada més la Marina dels Estats Units va impedir l'operació, i per tant el Duvalier va mantenir-se en el poder i va poder conspirar contra els seus opositors. La pressió internacional contra ell va créixer amb la presidència del president Kennedy, amb el president Kennedy, perquè es va descobrir que totes les ajudes internacionals que s'enviaven, que Haití era un país molt pobre i tot això, doncs se les quedaven entre el Duvalier i els Tonton Macuts. I el 1962 es va suspendre aquesta ajuda internacional a Haití, condemnant-lo a ser el país més pobre del món. Però un cop mort Kennedy, de fet el Duvalier deia que es havia mort perquè ell li havia tirat una maledicció com a religiós del vudú. Un cop mort el Kennedy, l'administració dels Estats Units va veure que necessitava un govern anticomunista, que ja li anava bé, perquè així frenava la influència de Cuba, i per tant, diguem, va ajudar a Duvalier, que l'any 1961 va aconseguir modificar la Constitució per poder ser elegit, perquè la primitiva només permetia una elecció de 6 anys, per poder ser reelegit 6 anys, amb una votació històrica que va tenir 1.320.000 vots a favor i cap en contra. Bé, ja veieu com se les gastava el xicot aquest. De fet, l'any 1963 es descobreix un complot contra un militar, contra Duvalier, i li assassinen el xòfer dels seus fills i els escoltes dels seus fills i tal, i el Duvalier reacciona enviant a la policia haitiana d'Haití a buscar el que suposen que és l'autor d'aquella rebel·lió. No el troben, però maten el seu pare, maten la seva mare, maten les noies del servei que tenia a casa seva, i sospitant que està amagat a l'ambaixada dominicana, entren els Tonton Macuts a l'ambaixada dominicana violant aquell tractat que havia tingut o que havia fet amb el Trujillo en el seu moment. De fet, el president dominicà porta l'afer a la ONU, i a la ONU Haití és reprovada per 16 vots a favor de la reprovació i 2 abstencions. Ell, de totes maneres, ja es treu la mascareta, es proclama president vitalici amb poders absoluts i vota una nova Constitució amb una Assemblea Nacional on tots els membres són nomenats per ell a dit. Un mes més tard, això ho fa refrendar pel poble amb un referèndum, i evidentment el poble li vota tot a favor i li dona el dret a successió pel seu fill. Fins i tot el Duvalier aconseguirà l'any 1966 que el Vaticà li deixi nomenar els bisbes i cardenals a ell. El regnat aquest es mantindrà, controlat directament pel propi Duvalier, fins al 1971, quan el 21 d'abril mora el terrorista o el dictador François Duvalier, més conegut, com dèiem, per Papa Doc. I encara que el Carib sigui un lloc conegut per la seva música i tal, Haití queda una mica al marge de tot això. Per tant, no ens pensàvem pas trobar una cançó, i a més una cançó en català, de la Eva Dénia que estigués dedicada a aquella illa, a Haití. Per tant, rematarem el programa d'avui amb aquesta Haití de l'Eva Dénia, no sense abans acomiadar-nos al Toni Olivella, el Marc Pujol i la Goretti Martínez, i evidentment en Francesc Morgada, servidor de vostès i picapedrer.
La ira de tots els déus, la indiferència dels àngels, l'avarícia dels mortals, la hipocresia dels frares, la tirania d'uns pocs, la codícia dels que manen, la impotència dels esclaus, la soledat dels que ho saben. A tu aniria si hi haguera camí, si entre les runes trobara la senda. A tu aniria si hi haguera estrela que vulga dir-me per on he de seguir. L'esperança que no mor i el dia que no desperta, la melangia del port, la resta. saca de la tierra. Y el temps que ho esborra tot, y el dolor que ara és oblit. Qui pensa ja en aquest món, qui recorda ja d'Haití. A tu aniria si hi haguera camí, si entre les runes trobara la senda. A tu aniria si hi haguera estrela que vulga dir-me per on he de seguir. Temps que ho esborra tot, i el dolor que ara és oblit. Qui pensa ja en aquest món, qui recorda ja d'Haití.
Beep, beep.